A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze havíem deixat abans de l'estiu, abans del fort, abans del gruix de l'estiu, i ho retrobem, com no, la tardor. En aquesta tardor, encara de moment, no direm que tan estiuenca, però amb un temps tan agradable, recuperem el nostre habitual espai dedicat als temes de seguretat amb els Mossos d'Esquadra. Saludem de nou Jordi Robles, el cap de la Sotscomissaria dels Mossos a Sitges. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ho he dit bé?
No.
Eh que no?
No, però és una cosa habitual.
És una cosa habitual, ja. I algun dia ho aconseguiré.
És comissaria de districte i jo soc sotinspector.
Gràcies. Ja està. Ja ho sabia, dic que per la cara a vegades ja saps per on van les coses, oi? En qualsevol cas, torna Jordi Robles aquí després que hagin vist vostès, i ens agradaria també conèixer l'experiència personal, la seu dels Mossos, si es pot dir d'aquesta forma, que va ser inaugurada aquesta setmana passada, no?
Exacte.
Això és bàsicament la seu central dels Mossos. Com és que hi ha?
Bé, és com vostè diu, una seu central on hi ha diferents... estan les unitats centrals, aquelles que operen a tota Catalunya, i aquelles que són més especialitzades, com pugui ser policia científica, el que parlàvem fa un moment, el tema de gossos, la brigada mòbil... Són aquelles unitats que tenen un terreny d'operació que és Catalunya. Bàsicament, després estem les comissaries, que tenim un territori propi, però ells són, això, el que dèiem, organismes centrals.
En aquesta, diguem-ne, en aquesta gran seu, d'alguna forma, els Mossos també fan determinats cursos, determinades activitats, a més de servir per tota aquesta funcionalitat, diguem-ne, operativa?
Sí, efectivament, els cursos de reciclatge o cursos d'especialització, ara... Fins ara, i per un tema estrictament d'instal·lacions, tots estaven a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que tot i així segueix sent com el lloc principal d'aprenentatge, però alguns d'aquells més específics, ara hores d'ara, i com les instal·lacions ho permeten, es traslladen a la seu central de Sabadell.
Perquè un mosso s'ha d'anar reciclant sempre?
Sempre.
Diguem-ne, té una certa obligació?
Dintre de les especialitats sí tens una obligació, perquè evidentment per assolir un grau de coneixement específic evidentment has de tenir aquests cursos, que són els únics que t'otorguen aquest coneixement. A banda, hi ha tot un seguit de cursos diguéssim més genèrics, que et poden ser molt útils en la teva vida professional, i aquests s'oferten de manera progressiva, o sigui, de tant en tant van sortint, i llavors són els Mossos qui sol·liciten l'accés a aquest curs.
D'acord, és a dir, d'una forma lliure i optativa, cada mosso pot dir, em dedico o m'agradaria, per qualsevol cas, poder perseverar dins el cos, hem de suposar, no?
Exacte, i després hi ha tot un sistema de puntuació, o un sistema de... el gabinet d'avaluació de persones qui a través d'uns criteris propis decideix qui són entre els que van sol·licitant el curs o els que van definitivament.
Ens dèieu abans d'entrar que feia falta un equipament així.
Bé, jo crec que a part que els policies estiguin més ben formats o no, si les instal·lacions ajuden molt, o sigui, i disposar dels mitjans adequats, és evident que és molt útil a l'hora de treballar.
Abans d'entrar també, i no cal fer consideracions més enllà de l'àmbit estricte, els Mossos porten manilles per si de cas les necessiten?
Sempre.
Sempre?
Manilles, sí, clar. S'afereix a treballar.
Sí. Quan es fan servir les manilles?
Les manilles normalment es fan servir quan es deté alguna persona. Amb el 99% dels casos... Posar les manilles a algú implica la seva detenció. De vegades, i són casos residuals, es pot fer utilitzar per preservar la seva pròpia integritat física d'una persona.
D'acord.
Que perquè...
Que sigui una persona amb un estat...
Un estat de nervis, de trastorn, pel que sigui, que de vegades vol dir que hagi comès cap il·lícit penal, però es pot utilitzar les manilles, doncs per això que li deia, per preservar la seva integritat física.
És a dir, perquè no es faci mal ella mateixa, en un estat, diguem-ne, emocional diferent.
Exacte.
I implica sempre una detenció posar les manilles?
No,
doncs.
És com li deia.
Claro.
Hi ha aquest cas residual,
que
és un cas que és absolutament residual, que és per això. Però sí, amb el 99%, quan alguna persona se li posa les manilles perquè està detingut.
Tenim una percepció a vegades exagerada de què ha fet les manilles o no?
Bé, les manilles és com li deia, no? És per pròpia seguretat. Es posen per seguretat. Si tu tinguessis el convenciment que aquesta persona no ha d'actuar incorrectament, potser a vegades no li posaries. Però, en tot cas, hi ha vegades que hi ha circumstàncies que tampoc aconsellen posar-les i no es posen les manilles.
D'acord. Pregunto per això, per si a vegades tot plegat és un protocol, els Mossos ho expliquen amb tota la naturalitat del món, perquè forma part d'un procediment que ells fan habitualment, i en canvi des de la percepció social ho veiem d'una forma més exagerada de la que potser és moltes vegades.
Sí. I suposo que també, com es refereix a aquests casos d'aquests dies, els trasllats dels detinguts, les persones que van o són, es dictamina l'ingrés a presó, és protocolitzat el fet de que vagin emmanillades. Ara bé, la responsabilitat absoluta del trasllat és de la policia. Per tant, en un moment donat o per circumstàncies alienes, tu pots decidir que aquesta persona no vagi emmanillada, o vagi davant o vagi darrere.
D'acord. És a dir, que hi ha una certa part de discrecionalitat d'algú en tot aquest procés. Sí, és la paraula, això de discreció.
Sí, 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 sí.
Esteu parlant, però, d'aquí, en altres àmbits o en altres territoris, o el protocol és igual a tot arreu.
És igual a tot arreu.
És igual a tot arreu.
Sí, sí,
és a dir, una persona detinguda va sempre manillada.
La majoria dels casos, sí. Segur.
Ves, perquè a vegades sembla mentida com donem voltes a aquestes qüestions.
I
per això dèiem que des del punt de vista del protocol no té més importància de la que té. El que passa és que la imatge segurament és allò, es presta a una certa interpretació de condemna abans de ser condemnat, no?
Sí.
Però això és inevitable.
Nosaltres, la policia, no condemnem a ningú.
No, per això. Per haver detingut i aparto en aquella. Dèiem que retrobàvem a Jordi Robles després de l'estiu, de l'època, diguem-ne, més intensa per molts motius, en un municipi com el de Sitges. A resposta a l'estiu a les previsions que més o menys des dels Mossos hi havia?
Sí. Les previsions han sigut, potser... Estàvem davant d'una època de molta incertesa, que sobretot venia marcada per aquesta època actual de crisi, en què la lectura fàcil podia suposar que hi hauria un increment dels il·lícits penals. Bé, aquest increment no ha estat tant. Sí, és cert que hi ha una petita tendència, sobretot als petits delictes i a les faltes, que ha augmentat lleugerament, però la línia ha sigut, no difereix gaire de l'any passat. També pot estar compensada pel fet de que no hagi hagut tanta presència de gent. Però en el cas de Sitges, i si fem cas de les estadístiques d'ocupació, aquesta ha estat pràcticament igual, sobretot els mesos de juliol i agost. Sí que hi ha hagut un petit descens al setembre, em consta, però a línies generals no ha estat un estiu que difereixi gaire de l'estiu anterior.
Per zones, les més transitades, òbviament, hem de suposar que són les que s'enduen, en aquest cas les xifres...
Normalment coincideixen amb zones de més aglomeració de gent. Per tant, és obvi, per exemple, que la platja no té la mateixa incidència a l'hivern que l'estiu. Durant l'estiu sí que té incidència. L'ocupació als restaurants del Passeig de la Ribera o Passeig Marítim no és la mateixa, per tant, hi ha tendència que es donin més casos.
Us deixen constància d'algunes d'aquelles qüestions que ens deixen els oients de fets que han succeït l'estiu? Us constava que a determinades hores del matí al Passeig Marítim i l'endemà de determinades festes en una discoteca molt coneguda de la zona de la platja de les Coves, propera a les Coves, hi havia hagut problemes al Passeig Marítim?
Ens costa, no cal negar.
Diguem-ne que és la qüestió de l'estiu que més ha cridat l'atenció a molts ciutadans.
No cal negar que és una idea. Però bàsicament el que ha succeït són actes d'incivisme, d'incivisme. Sí que és cert que aquesta discoteca que vostè feia referència és una discoteca que aplega molta gent, aplega molta gent. És cert que hi ha una consciència de que el vehicle no és el millor mitjà per utilitzar després d'haver participat en aquestes festes, per tant hi havia un desplaçament de gent bastant gran cap als transports públics o que anava, que en aquest cas era pel Passeig Vilanova, pel Passeig Marítim, i sí que s'han donat casos evidents d'incivisme, sí.
D'acord. En determinades nits?
Bé,
perquè, diguem-ne, al llarg de tot l'estiu ha estat quelcom bastant recurrent, això.
Bé, el bon temps d'aquest estiu també ha fet que aquesta discoteca no hagi tancat cap dels dies.
Yes.
Per tant, ha fet un ple absolut amb la seva previsió. Però sí que hi ha festes i, sobretot... tothom que viu a Sitges ho coneix, que les nits de dimecres i les nits de dissabte són les que plegaven més gent. I, conseqüentment, el matí posterior és el que més problemes donava.
Allò és un entorn complicat, des del punt de vista de la seguretat, eh?
Pel
que s'aplega, pel que s'hi viu, per la quantitat de gent, per no decidir, i us fem evident també diguem-ne, la sensació d'alguns vilatans, com així ens ha comentat, el tarannà de la gent que s'acosta a aquelles festes. Us ho deixem així i ens matiseu tot el que faci d'alta.
Mireu, aquesta discoteca, tant per part de la policia local com nosaltres, és una discoteca que ha estat sotmesa a moltíssim control, durant l'estiu, i si algun dia volem, en parlem i en xifres que així ho demostren. El que passa que és una discoteca que té una tirada important, i no crec que el tarannà de la gent en aquest cas sigui molt decisiu, sinó el volum de gent que ve.
D'acord.
El volum que ve. Ja només per aquest fet, i perquè sí que és cert que no criminalitzem, però es tracta d'un públic que té unes certes costums, parlem d'un botellón anterior, que és bastant evident, i després aquest botellón té aquestes conseqüències, que es pot apreciar.
De botellón se'n pot fer? Pregunta.
El botellón està... Estem parlant d'una zona d'un pàrquing privat.
Sí.
Estem parlant d'un pàrquing privat. I estem parlant de que aquest jovent està allà al pàrquing privat. Per tant, la policia, som conscients de que això és un fenomen que està extès i, per tant, difícilment controlable. Llavors, un quan intervé ha de tenir present quines conseqüències pot tenir si intervé. I, en tot cas, no és gens convenient desplaçar-ho d'allà. No ens és convenient desplaçar-ho d'allà. Si està allà, està allà. I té la incidència que té. Ja. Si el desplacem, no creiem tenir la capacitat per erradicar-ho. Per tant, la conseqüència més immediata que preveiem és que això podria anar cap a altres llocs on segurament produiria moltes més molèsties.
Us ho preguntava per més matisos, eh? Aquelles persones que diuen, no, és que es pot multar això o no? Es pot multar un botellón?
Es pot multar, el consum d'alcohol a la via pública es pot multar, s'ha de tenir les eines adequades i s'ha de tenir la capacitat per fer-ho. Si et dediques a certes coses, segurament oblides l'altres, perquè la policia, evidentment, tenim uns mitjans limitats, com tothom.
Voleu dir que hi hauria nits que no pararíeu.
Clar. Llavors, intuïm que hi ha altres preocupacions i altres requeriments que també deixen la nostra importància. Per tant, les coses les intentem agafar a la justa mesura.
O sigui, que un botellón pot ser una complicació des del punt de vista de convivència, però poden haver, diguem-ne, o segurament hi ha altres serveis que des del punt de vista de la seguretat són més prioritaris, enteneu?
Sí. O si aquest mateix botellón tingués una afectació més gran a la resta de la gent o estigués desplaçat a un altre lloc, segurament hi hauria una intervenció, diguéssim, més acurada.
D'acord. En alguna ocasió us ho hem preguntat, i a l'estiu, diguem-ne, és una de les èpoques on es fa més evident l'espai públic i l'ús de l'espai públic, i si d'alguna forma determinat ús de l'espai públic està sancionat o penat, etc, etc. Com sempre, com cada estiu, es comenta de tot, des de persones que estan a la platja a hores intempestives fent soroll, des de la venda pública en el Top Manta, fins a qüestions com aquestes que us comentàveu, de determinats espais on es concentra un nombre important de gent. Tot això està més o menys regulat, es pot sancionar, no, sí. Els nois que van a l'Espigó a veure i diuen que és que si no és així, doncs tampoc anirien a cap altre lloc perquè el preu en què estan les coses tampoc els permet divertir-se. En fi.
Sí, és evident. Totes les activitats que es desenvolupin a la via pública haurien d'estar sotmeses a un règim de permisos, per exemple. I jo li poso un cas que a mi és il·lustratiu.
A veure.
Aquest estiu tots hem pogut apreciar o veure aquestes noies xineses que fan massatges a la platja.
Sí, senyor.
Això és una activitat que hauria de ser denunciable. És denunciable, evidentment, perquè estan exercint una activitat que hauria d'estar sotmesa a llicència municipal i no ho està. Ara bé...
Es digui massatge, es digui qualsevol altra cosa.
Tampoc és crimi... No.
Però diguem qualsevol activitat que es desenvolupi a la platja per part d'una persona que no paga a ningú l'exercici per poder l'exercici de qualsevol activitat.
I són activitats a les quals acostumem a intervenir quan hi ha un requeriment de la gent. Si no hi ha requeriment de la gent i ens ho trobem, també intervenim. Però comporta tot un seguit de coses, gent indocumentada, gent que no consta als nostres arxius policials, no tens molt clar a qui estàs denunciant, a qui no estàs denunciant. L'únic que hi ha és una infracció administrativa, que només comporta una sanció administrativa que segurament no arribarà enlloc. Llavors el que fas és intentar, amb la presència, dissuadir. Però a l'arribar a sancionar tindria, i segurament algú dirà, les coses haurien d'estar millor. Sí,
algú està pensant el que el senyor sí. Jordi Robles pensa.
Sí, però la sanció l'actuar administrativament sobre elles tampoc tindria uns resultats massa satisfactoris. Per tant, s'opta per fer una presència efectiva i intentar dissuadir que aquestes comportaments o aquestes activitats no es deixin de fer.
Sense necessitat de ser categòric, l'àmbit legal permet la picaresca.
Sí, clar, l'àmbit legal permet la picaresca. O sigui, és una frase molt, molt comuna de dir que els delinqüents sempre van una mica per davant, no?, de les lleis, i les lleis, evidentment, quan es pot o quan es decideix, es van adaptant a les noves tendències.
D'acord. Hem parlat d'un cas específic que també té un entorn molt específic, que és la platja. En el cas de l'ús de la via pública per trobar-se, divertir-se conjuntament, aquí no s'escau el permís. La via pública es pot fer servir de manera, no diguem que indiscriminada, de manera lliure, això sí. Quan es pot intermedir també a partir de la denúncia d'algú o a partir de...
Bé, nosaltres el que ens trobem molt, i sobretot a l'estiu, és la gent que, diguéssim, després del tancament de certs locals, s'acumula, per exemple, que suposo que, no sé si anàvem per aquí, però és una de les queixes més comuns, s'acumulen certs indrets que acostumen a ser d'oci, i després, en el moment de tancament, la gent utilitza la via pública i moltes vegades, moltíssimes vegades, sense tenir consciència del que està fent, està molestant. Llavors sí que podem intervenir. Però... Imagini's, perquè quan nosaltres arribem és quan callen, no? Per tant, imagini's la dificultat que seria de dir fins a quin punt esteu molestant o fins a quin punt els decibelis que esteu utilitzant a l'hora de xerrar o riure són molestos. Per tant, ja es preveu, a vegades amb més èxit i a vegades amb menys, certes presències a llocs per intentar dissuadir aquests comportaments que molesten.
Perquè, esclar, això no es pot sancionar, no? Un grup de 50, com se sanciona a tots?
Com ho sancionem? I quan nosaltres apareixem ja no hi existeix la infracció, perquè són gent que està utilitzant la via de manera normal, diguéssim. No?
D'acord. En qualsevol cas, això forma part d'un gruix important de... diguem-ne, si no de denúncies, d'avisos als Mossos d'Esquadra, fet diguem-ne, del soroll, nocturn, de la convivència...
En aquest cas és més policia local qui rep aquest tipus de queixes.
Que és evident. Qüestions i reflexions també de l'estiu, i segurament no sé si la resta de l'any o no. Algunes d'aquelles, diguem-ne, que a vegades ens sobten quan la gent ens ho diu d'aquesta forma. A Sitges es ven droga?
I em sembla que a tot arreu es ven droga. El que passa que... bé, ens agradi o no, jo crec que la droga és una cosa que existeix avui en dia en la nostra societat i existeix perquè té un públic que la consumeix. Per tant, difícilment crec que trobaríem un municipi on no hi hagués consum i fins i tot venda de drogues.
D'acord. Ens agafem aquesta evidència, o si volen vostès, aquesta obvietat. Està present a la vida quotidiana de tot arreu. Aleshores, més o menys per embarcar-ho dins una certa legalitat, o dins un cert àmbit també dels cossos de seguretat, quan les coses passen al carrer és diferent que quan passen dins un local, és diferent que quan es posen d'acord dues persones, és diferent de quan passen en un pis particular.
Si parlem del consum, el consum està prohibit a la via pública, però el consum no està prohibit a casa. Això és... el consum...
Us ho preguntem per això, perquè quedi ben clar.
No,
i a vegades és allò també de les interpretacions molt diverses.
I no, estic satisfet de poder aclarir-ho. El consum. Bé, la llei també és una mica ambigua en aquest sentit perquè al carrer no es pot ni consumir ni portar sobre. Un dirà, com ho fas, no?, per arribar a casa teva i consumir-ho, no?
Sí.
Per tant, però és així. O sigui, el consum està admès a casa, però no està admès al carrer. Per tant, és sancionable. Se'n fan moltes de sancions per consumir al carrer. Moltíssimes. I la tinença de drogues o de substàncies per la via pública també està sancionada administrativament. Sempre parlem de... ara estem parlant de consum.
Sí.
Per tant, és moltes vegades on s'incideix. On s'incideix és amb aquest consum a la via pública, però com li deia abans, no és que ja existeixin àrees de tolerància. No existeixen àrees de tolerància. El que sí que es fa molt d'incidència quan aquest consum és més perjudicial. O sigui, nosaltres no tolerarem mai que existeixi un consum a prop d'una escola, per exemple. però tampoc anirem a buscar, si no hi ha res, què és el que fa aquella parella a la platja, al costat de l'aigua, a les 4 del matí.
D'acord. D'acord. És també una qüestió, diguem-ne, de criteri, uh-huh, del propi cos de seguretat davant de circumstàncies que entén que no poden portar un greuge a la comunitat, uh-huh, per dir-ho així, no?
O sigui, hi ha algunes coses, el consum en certs llocs suposa el requeriment per part d'un ciutadà, uh-huh, a vegades errònia, també,
sí,
perquè
no,
la gent
no,
moltes vegades avisa i després la realitat és molt, molt diferent. No?
És a dir, hi ha vegades trucades, diuen, escolti, no aquí baix, està passant no sé què, o sí, que sí.
No sempre que hi ha quatre joves a les 3 del matí en un banc, uh-huh, d'una plaça o sí, a la porteria sí, d'una casa, estan consumint, tot i que potser la trucada o l'avís entri per aquí.
D'acord.
Però bé, com li deia, ens hem de seleccionar una mica i hem de tenir un gran criteri a l'hora d'actuar.
No és cap consol, però porta més problemes l'alcohol que la droga? En un àmbit com Sitges?
Jo crec que porta els mateixos problemes, perquè tant és de perillós l'alcohol com la droga si acabes conduint, o tant és de perillosa la reacció que puguis tenir després del consum d'alcohol o la droga en certs moments.
D'acord, i qui més, qui menys, qui ens escolti pensarà, bé, en el fons també és droga l'alcohol, si és que hem de parlar d'un component addictiu en tot plegat.
Segurament no? Jo li hauria de dir que és molt més complicat la droga, perquè l'alcohol sí que té un consum establert i tolerat, i la droga en canvi no està legalitzat aquest consum.
A la plaça d'Espanya o en els seus entorns passa alguna cosa o no?
Res que no passi.
Res que no passi qualsevol. El
que passa que la plaça Espanya...
No fèiem associació d'idees en aquest cas, sinó també hi ha veïns que ens han comentat...
És un punt de reunió de joves i moltes vegades la gent s'ha neguit, o sigui, cap a aquesta ocupació de l'espai públic. És una de les coses que més es parla en àmbits policials. No? Hi ha una ocupació de l'espai que moltes vegades inquieta, però és només una ocupació de l'espai, no és res més. O sigui... Nosaltres tenim certa reticència a compartir els espais. Nosaltres, tothom vol fer una mica seu, però segurament no passa res si el compartim. El que passa que certes estereotips, certes actituds, segurament creen un rebuig i fins i tot un emprenyament, no? Per dir, estic perdent algú.
D'acord. Va movent-se... que diguem aquest fenomen de trobar-se en espais, trobar-se en llocs, es va desplaçant, a vegades és en una plaça i al cap de 2 mesos n'és en una altra.
Sí, els joves tenen aquesta cosa, no? Que són bastant espontanis. I de vegades també doncs, l'activitat policial és la que fa que es desplaci. O sigui, si els joves tenen per costum estar al carrer fins a les 3 de la matinada, és molt difícil que la policia pugui aconseguir que vagin a les 10 a casa. Però si la nostra presència també els incomoda amb ells, segurament acabaran per desplaçar-se a un altre lloc.
No és cap intenció d'obrir ferida, han passat 4 mesos. Una reflexió sobre el que va passar al juliol amb el cas d'aquest noi. I si des del punt de vista també dels Mossos com a cossos de seguretat, els va...
Per nosaltres va ser una desgràcia absoluta, per la família, evident més, no? Però va ser una desgràcia absoluta perquè, a més... es va donar amb el pitjor lloc i amb el pitjor moment. Cap moment i cap lloc seria bo perquè passés una cosa així.
Però us entenem perfectament.
Però el rebombori que va tenir a nivell social dintre del municipi de Sitges va ser perquè segurament una de les coses que el va incrementar va ser que el moment i el lloc va fer que fos molt públic. Molt públic. I aquella hora va provocar tot un seguit de reaccions a les quals crec que em permetrà que tant Mossos com policia local ens felicitem per l'actualització que vam tenir, que vam aconseguir parar, però que segurament va ser un afegit perquè en un altre moment tot aquell rebombori inicial i posterior segurament no l'haguéssim tingut, tot i partint de que la desgràcia que va passar és sempre una desgràcia. El que passa és això, no? És que jo crec que la desgràcia ve accentuada per la inconsciència del fet, o sigui, va ser un fet absolutament fortuit, que va acabar de la pitjor manera que podia acabar. Però aquell fet fortuit va aixecar unes conseqüències o unes reaccions, en alguns casos molt desencertades, que jo crec que canalitzades d'alguna altra manera o canalitzades amb un altre, diguéssim, eslògan o amb una, sota una altra manera... no ha estat gens malament, tot i que el comportament posterior de totes les parts implicades i sobretot, diguéssim, de un comportament que jo vaig trobar que dintre del que cap és, va ser molt, molt bo, és dels, diguéssim, dels amics. O sigui, nosaltres som persones madures i segurament tenim capacitat, no dic que siguin immadurs, però el jovent i aquella... ferit tan de prop...
Aquella visceralitat, voleu dir que podia...
Podrien haver tingut totes unes reaccions que segurament haguessin estat molt desencertades. I jo crec que unes quantes parts que es vam reunir, l'Ajuntament, gent que... jo crec que vam aconseguir canalitzar, i sobretot pel seu esforç.
Vos sou un professional, com els Mossos, però a vegades, davant de circumstàncies així, un pensa que no sap mai per on poden sortir les coses.
Clar, sí, hi havia tota una expectació, sí, i per això es va crear una sèrie de comissions per intentar, perquè jo crec que aquest tipus de coses poden derivar en coses molt més greus o es poden canalitzar. I llavors sí que hi havia una inquietud cap a on podia canalitzar això. I segurament també hi havia un monneguit de que qualsevol altra cosa que pogués passar en un espai curt de temps podia haver creat també una sensació o un estat d'ànim general molt més inquietant del que realment mereixia un fet fortuit i desgraciat absolutament.
Una reflexió també, més enllà de tot això, sobre el que més d'un sitgetà i més d'un sitgetà es plantejava. Per què a vegades costa tant que vingui un jutge, o per què a vegades costa tant que aquella situació tan dolorosa, traumàtica, sigui encara tan present durant tantes hores i no hi hagi forma de poder agilitzar les coses? Que deu tenir una raó de ser, això, hem de suposar, no?
Hi ha una primera raó, i la primera raó, o sigui, la demora primera, respon a una feina que ha de fer els cossos de seguretat, en aquest cas que vam fer els Mossos d'Esquadra i els meus companys d'investigació. Per tant, hi ha tot un seguit de coses que s'han de fer, que s'han de fer al mateix lloc, i que convé fer-les abans que arribi el jutge.
D'acord. Per tant, agradi o no agradi, o sigui dolorós a l'extrem, hi ha coses que s'han de fer.
Són coses que s'han de fer.
I per tant...
I el que li deia abans, si això hagués passat quarts de 5 de la matinada en un altre espai, segurament aquesta demora no hagués estat tan evident, més que, diguéssim, pel seu cercle més íntim.
D'acord.
Del Joel. Però, i després n'hi ha un avís al jutge de guàrdia, qui s'ha de personar, i bé, dintre dels reglaments judicials, doncs segurament aquell home podia estar a casa seva i va trigar el que va trigar. O sigui, va trigar el que va trigar.
Aquesta és la raó, únicament, encara que com
hi ha
tot és una...
Part, una primera part, que és la policia qui determina per fer tot un seguit d'averiguacions, junts, perquè quan arribi el jutge de guàrdia se li pugui plasmar no només el que veu, sinó donar-li algun tipus d'explicacions més sobre el que ha passat o com ha passat. No?
Aquells que creien que allò responia a un entorn social, etcètera,
s'equivocaven. La casualitat i la desgràcia és el que va ser. Però no responia a res més que a un cas absolutament fortuit.
Veu parlar amb molts nois?
Sí,
en aquell moment?
Sí. I posteriorment també. Sí, perquè és evident que aquella visceralitat que parlàvem es va transformar també en un rebuig cap a nosaltres també i cap a algun altre sector de la població. I aquell... I s'havia de parlar. S'havia de parlar amb ells i se'ls havia de... se'ls havia d'anar dient pues, que les coses com anaven una mica perquè no se sentissin, perquè va haver un moment que es van sentir com enganyats fins i tot, no? Per coses que no eren absolut enganys, però jo me'n recordo i li explicaré una cosa.
Sí.
Els mitjans de comunicació van dir que s'havien detingut a 4 espanyols i es van pensar que això era una mentida. Això era absolutament veritat.
D'acord.
L'origen d'aquests nois que es va detenir, o de segona generació,
això,
o de generació, no ho sé si és de segona generació, si era nacionalitat adquirida. Però aquells nois, a tots els efectes legals, eren espanyols, per tant no es podia dir altra cosa. Llavors això va ser una de les coses que es va haver d'explicar i que ells en un primer moment van interpretar com un engany.
D'acord, perquè sí que és cert que la qüestió de la nacionalitat es va fer molt palesa en un primer moment, no?
Clar, perquè en aquests moments, sobretot... cada un té la seva responsabilitat en això, però sobretot la policia tenim que ser molt clars amb el que estem explicant i preveure les conseqüències del que estem explicant. En aquest cas no calia dir res més que el que es va dir i que era absolutament cert.
Esteu content de com es va, malgrat la duresa del moment, de com es van desenvolupar les coses per part dels cossos de seguretat, per part de en fi...
Clar, jo, si m'escolten la família, dic que estic content, segurament quedarien garratibats, no?
Referim a una satisfacció per l'actuació?
jo vaig tenir molta satisfacció per l'actuació tant de la policia local, tant dels agents que van intervenir dels Mossos d'Esquadra en primer moment, tal com es va dur la investigació. Mm-hmm. Molt
això,
satisfet.
Això ens referim, eh?
Molt satisfet. I crec que va ser una de les coses, o un dels factors més importants perquè això fos finalitzés on va finalitzar i no hi hagués més. O sigui, les detencions immediates i la posada a disposició del jutge immediata segurament és una cosa que va retenir certs comportaments.
Que ho preguntàvem perquè precisament aquesta actuació tan ràpida, tan, diguem-ne, tan efectiva, que uh-huh. també va ser percebuda per la societat com una, en fi, com un crèdit o com una confiança vers les forces de seguretat. No? Va sí. passar una cosa, al cap de dos dies se sabien més coses, al cap de tant, de ben poques hores van ser detinguts els responsables de tot plegat. És a dir, això d'alguna forma ajuda a temperar una mica una situació tan, tan traumàtica, no?
Reconeixent absolutament la dificultat de demanar paciència credibilitat en un moment. Uh-huh. Després sí, en moments de reflexió, en moments de més fredor, sí que un va, igual que en el seu moment vaig tenir que corregir certes actituds, després aquelles mateixes persones al qual havia corregit em van venir a donar les gràcies, mm-hmm. que no tampoc era necessari perquè era la nostra feina, no? Però sí que és cert que després tant nosaltres com la policia local vam tenir els inputs al revés, no? El primer era una crítica, diguéssim, brutal, absolutament lícita, no? De que, on estàveu en aquell moment, mm-hmm. que és el que s'acostuma a dir.
Que s'acostuma a dir,
no? Però després sí que va estar corregida i és una cosa que agraeixo.
Us ho preguntava perquè teníem aquella sensació que al final tothom estava molt agraït a tothom per, uh-huh. per l'actuació, no? Els cossos de seguretat estaven agraïts als joves per com s'havien desenvolupat en el dia en què es varen trobar. Els joves estaven, d'alguna manera, també agraïts als cossos de seguretat per la rapidesa i l'eficàcia que varen uh-huh. tenir.
És com la manifestació que va tenir el dia següent, ja li deia abans, uh-huh. i no... No és una cosa que no em va agradar diguéssim, el lema que encapçalava aquella manifestació en absolut, però sí que has de reconèixer un excel·lent comportament i una excel·lent sobrietat de la gent que hi va participar.
Us preguntem, on sap d'on venen aquests lemes? O com apareixen aquests cartells? O com passen aquestes coses?
Vostè millor que ningú sabrà que avui les tecnologies les tecnologies permeten tot un seguit de coses que abans només es podien fer boca a boca o trucant per telèfon. Avui en dia... Aquestes xarxes informàtiques permet que moltes persones en molt poc temps es puguin comunicar i a més amb una certa, diguéssim, anonimat, no? Per tant, qualsevol pot penjar allà o dir, igual que pot concentrar la gent en un moment donat mm-hmm. i és efectiu i pot difondre una informació que en un moment donat resulti desagradable.
Ho dic per aquelles persones que pensaven amb allò, amb aquella paradoxa de trobar-se al carrer una actitud tan respectuosa, tan adolorida, i en canvi veure com tot això responia a un cartell que, com dèieu vos mateix, apel·lava a uns sentiments molt més...
Clar, jo no crec que no sigui el mateix mostrar-se públicament i comportar-se públicament, que és el que van fer, que és comportar-se amb una absoluta cordialitat i dintre dels paràmetres, diguéssim, d'un comportament absolutament cívic, en un moment donat i en un moment d'ofuscació... penjar alguna cosa de xarxa o escriure alguna cosa desagradable. Mm-hmm.
Finalment, amb la família deu ser difícil, no? Un moment així.
Sí, clar, és difícil. Res és explicable, res té sentit en aquell moment. I menys amb aquestes situacions de fortuïtat o de desgràcia, no? Mm-hmm. Però bé, no només la feina consisteix en saber qui ha estat o com ha estat i agafar-lo, sinó també canalitzar una mica totes aquestes emocions i transmetre aquest tipus d'informació i també donar el recolzament necessari en aquell moment.
Hi ha un vessant en els cossos de seguretat, no sé si dir que cada cop més o no, un vessant, no sé si dir, terapèutic, psicològic, diguem-ne, sensible a aquestes circumstàncies, haver de trobar les paraules en algun moment.
A vegades en alguns cas més, en alguns cas menys, però quasi el 80% de la nostra feina és assistencial, d'una manera o d'altra. Uh-huh. I totes aquests, diguéssim, aquesta... És normal, que després, quan passa una cosa així, és el que deia vostè, es l'han detingut, mira que bé, que ràpid, que tal, que efectius i tal, però després hi ha tot un seguit de coses, de comunicacions, de tot un seguit de...
De serrells, que són conseqüències d'això.
Que s'han de fer i també ho intentem. Un dels cursos, també, mira...
Per això diem.
I existeixen cursos de comunicació de males notícies, per exemple. per exemple, els...
Allò que pot semblar una bestiesa, eh?
Sí, sí,
un curs de comunicació, de com acostar-se...
De policia, perquè tothom pensa cursos de la policia, com amb manilles, com tal... Ja,
com dispares, com no sé què.
Hi ha cursos d'afrontament a l'estrès, n'hi ha cursos de comunicació, n'hi ha cursos de comunicació de males notícies, que bueno, venia lligat una mica amb el tema que estàvem parlant, perquè, per exemple, els companys de trànsit... malauradament moltes vegades han de comunicar notícies d'aquestes desgraciades i sobtades. Per tant, no és el mateix fer-ho d'una manera que fer-ho d'una altra.
Us hi havíeu trobat mai? En una circumstància
així? Sí, clar.
Sí?
Sí, sí. I és absolutament... és un dels pitjors moments dintre la nostra feina, clar. Però bé, ho hem de fer.
Forma part de la feina, sí, 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 evidentment. Sí. Ha estat, sens dubte, el pitjor moment de l'estiu, això no cal ni dir-ho.
No cal ni dir-ho
i hem de suposar que esperar, desitjar que fet com aquest no es torni a repetir, però garanteix el cap dels Mossos d'Esquadra que això va ser un fet puntual. Per tant, qualsevol interpretació, diguem-ne, relacionada amb el que passava o que deixava de passar, etc. Perquè tenim unes nits relativament tranquil·les en el marc del que suposen les nits d'estiu i en el marc del que suposa la presència sitges tan nombrosa de gent. Això és així?
És així, és absolutament així. I més és quan, clar, és que parlem, aquí tenim, vosaltres millor que jo coneixeu, les festes que desenvolupen les sitges, les aglomeracions de gent que es produeixen en moments puntuals, i una cosa com aquesta passa un dimarts a les 6 de la tarda. Per tant, qualsevol altra interpretació que no sigui la fortuïtat del fet no mereix la pena contar-la.
Sembla mentida les percepcions, eh? El que dèieu al principi, quan les coses passen en un indret, diguem-ne, amb llum, testimonis, amb presència de gent, a diferència que això hagués passat a qualsevol altre indret, no tan transitat ni a aquesta hora, etc., com la percepció general hagués estat tot una altra.
Clar, perquè en aquest moment el boca a boca va ser molt fluid, la presència de personatges notoris de la Junta, familiars, amics, tot això,
evidentment
ho va fer difícil, però bé.
Estem a la tardor, època tranquil·la per excel·lència, o menys això diuen. Poble més aviat amb molta menys gent al carrer, amb molta més tranquil·litat, hores, dies més curts, per dir-ho d'alguna forma, és certament l'època més tranquil·la de l'any, aquesta.
És l'època més tranquil·la de l'any, tot i que estem a l'1 de novembre i en mes i mig ja comencem
la campanya de Nadal.
La campanya de Nadal, que per nosaltres també serà, com cada any, una cosa a la qual donarem molta importància, que és dintre del marc d'actuació de tot el cos, s'anomena el dispositiu Grèvol, i en el qual intentarem fer molta presència en aquelles zones comercials per intentar evitar la incidència delictiva que hi ha.
Seguint un plantejament semblant al de l'any passat?
El mateix plantejament. Adaptat, cada territori, a partir de la coneixença que es fa cada any del territori, intenta adaptar aquestes coses, però bàsicament la finalitat del dispositiu és la mateixa, i és donar suport a totes aquelles aglomeracions de gent, ja parlem de cavalgades de Reis, nit de Cap d'Any, i després incrementar la nostra presència perquè no hi hagi activitat delictiva a les zones de més activitat comercial. No?
És molt diferent el moviment de gent a l'hivern que a l'estiu?
Si és més
civilitzat, per dir-ho d'alguna forma, o el...
Bé, és diferent, i més en un municipi com Sitges, on a l'estiu la presència de gent de pas, o turistes, o població estacional, incrementa moltíssim, i a l'hivern doncs és com més fàcil, no?, de controlar, perquè... Tot i que no existeix un cens, no? Però les coses les veus més normals i coneixes més la gent, i les actituds, diguéssim, que se surten una mica de la normalitat, les perceps més fàcil que l'estiu, on hi ha tanta gent i tant moviment de gent a totes hores. O sigui, ara, per exemple, moviment de la gent al carrer a partir de les 4 a les 5 de matí, un dia de cada dia, pot ser normal, absolutament, però no és tan habitual com pot ser un dia d'agost, no?
Estem a novembre i la sotscomissaria dels Mossos fa dos anys.
Sí. Bueno.
Passa ràpid el temps, eh?
Passa molt ràpid el temps.
Passa molt ràpid, no fa dos anys de Jordi Robles.
Un any i mig.
Fa un any i mig, si fa o no fa, sí. Però dos anys que hi havia el conseller Saura inaugurant aquesta sotscomissaria de districte, i per això dèiem que el desplegament es va fer fa 2 anys i això ha anat...
Jo crec que és un bon símptoma, no? Que avui ja tothom ho tot i que només han passat 2 anys, sí, i ja tothom ho percebeixi com una normalitat absoluta la presència dels Mossos d'Esquadra.
10:53, d'aquí un mes tornarem a saludar Jordi Robles i en aquest cas ens ficarem més a la campanya d'hivern en tot el que té preparat el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. Jordi Robles, gràcies.
Gràcies a vostè.
Fins d'aquí un mes.
Gràcies.